Molt bona tarda, estem a la 101.3 de l'FM, començant ja el programa d'Infosport, i avui tindrem, doncs, informació, com sempre. El que passa que agrada menys perquè s'està acabant ja la competició, i aquesta setmana hi haurà dos partits que es guanyaran sense baixar de l'autocar, es podria dir. Un Ripollet que guanyarà el Mataró per 3-0, i un Futbol Sala que guanyarà el Martorell per 7-0. Per què? Perquè tant el Mataró com el Ripollet, que tenien que jugar aquesta setmana, el Mataró es va retirar, guanyarà 3-0, i el Futbol Sala que tenia que jugar contra el Martorell, el Martorell es va retirar, i com que va ser la segona volta, també guanyarà per 7-0. La resta de partits serà l'Atlètic Vallès, Penya Bertia, Pajaril, el Sant Surs jugarà contra el Ripollet B en el Monta Futbol Sala, el Can Clos contra el Vilassar de Mar, i el Can Clos B contra el Sant Andreu. També jugarà l'últim partit de la Lliga de Bàsquet, la Bell Gasó, contra el Odena. El Ripollet de Bàsquet ja ha acabat la Lliga, i hem de dir que també final de Lliga pel Club Hockey Ripollet, i l'últim partit se jugarà aquest cap de setmana entre el Club Handball Ripollet i el Sants, per ja veure qui queda campió. El Ripollet quedarà a la 11a posició. I també hem de dir que aquest diumenge hi haurà la 8a trobada de motos Harley Custom, i que a partir de les 8:45 del matí fins a 2:45, que es farà l'entrega de premis, doncs podreu veure moltes motos Harley. I avui tindrem en directe el senyor Alberto Bastida, que ja sabeu que és aquell exdirectiu de l'Esdila, que vindrà aquí no per parlar de l'Esdila, sinó per parlar del nou equip que es crearà la propera temporada. Comencem ja. Hem de dir que a les vies de so està Fran Lladullo, que us parla Ramon Argenti. I què farem? Farem recordar, doncs, que i avisar que ja sabeu que el Ripollet, doncs, va guanyar la setmana passada l'equip del Palafrugell, que és líder de la competició perquè va perdre el Figueres, i que aquesta setmana el Ripollet continuarà una setmana més sent líder sense jugar perquè guanyaran el Mataró per 0-3. Per tant, la classificació actualment és el Ripollet 67, Figueres 67, però ja li sumem 3 punts, mentre que l'equip del Figueres encara ha de guanyar. I té un partit difícil perquè ha de jugar contra l'Avià. El calendari seria Horta-Tona, Figueres-Avià, Palafrugell, Premià-Nadal, Manresa-Granollers, Canyelles-Turó, Cassà de la Selva-Mollet, Gironella-Banyoles, Farners-Palau i Mataró-Ripollet, amb resultat de Mataró 0, Ripollet 3. La classificació l'encapçala el Ripollet amb 67 punts, empatat el Figueres amb 67, Mollet 57, Manresa 56, Avià 55, Farners 53, Horta 52, Canyelles 49, Premià de Dalt 48, Tona 45, Granollers i Turó de la Peira 41, Gironella 36, Banyoles 31, Palau 27, Palafrugell 25, Cassà 22 i tanquen el lloc número 18 al Mataró amb 0 punts. Anem a recordar les paraules de Sisco Inglada que fèiem, doncs, abans de començar el partit la setmana passada del Ripollet contra el Palafrugell, que va guanyar per 3-0, amb un gol de Genís, un de Novo i un de Rubén, que deia que si guanyem avui ja eren campions.
Si guanyem avui serem líders, per gol a baraix indiscutibles.
I que, a més, jo crec que la TI ho estava comentant jo a la ràdio, té millor calendari el Ripollet que el Figueres, aquestes 4 jornades que queden.
De fet, el diumenge tindrem 3 punts sense jugar i ells jugaran a casa amb l'Avià, equip que, bueno, que està fent un ruix final de Lliga bo i que li interessa per estar en aquestes posicions d'ascens. I també està en una bona dinàmica i va guanyar la Norta, equip complicat també. I bueno, potser, a veure, jo no desitjo que el Figueres perdi, sinó que el Ripollet no en perdi cap fins aquí al final de campionat, incloent l'avui, i seríem campions.
Amb la victòria d'avui et veus campió?
Home, a veure, llavors se'ns ve el Manresa a casa, tots els partits són difícils, inclús llavors l'últim al camp del Canyelles, camp que no és de gespa, complicat, i llavors poden passar moltes coses. Però bueno, jo el que sí que valoro és la gran campanya que estem fent, inclús els dies que s'han perdut algun partit, l'equip ha donat la talla, i llavors, bueno, el més important és que els objectius que teníem l'any passat, o aquest any quan van començar, s'han fixat i s'han fet, i llavors valorar molt el treball de tota la plantilla i el de l'entrenador.
I parlant de la plantilla, avui els grans faran el passillo en els petits.
El Benjamí, que ha assolit el campionat, ha fet una bona, molt bona campanya també. Llavors penso que la realitat del futbol Ripollet és que no només vivim del primer equip, sinó que tenim la base, i llavors pues, amb aquesta base l'hem de mimar, hem d'estar per ella, tot i tinguent tota una sèrie de fallos que comporta a vegades coordinar 24 o 25 equips de futbol base, que costa.
I abans també parlàvem a quasi micròfono tancat de que un jugador que vol deixar-ho, no?
El Salva Tirado. Salva Tirado, pues, té 31 anys, és un exemple per tots, i llavors és un home que, pues, ho té clar, llavors ens ho ha dit ja moltíssimes vegades, i bueno, pues, llestimosament és un home que no podem comptar amb ell. Li agrairem tot el que ha fet pel Ripollet, que ens ha donat sobretot constància de ser un nano, pues, ser sobretot persona. Ha sigut una persona que ens ha ensenyat moltes coses. A mi particularment m'ha fet sentir-me home d'esport, i llavors ell també, llavors en aquesta dinàmica estem d'agrair-li, sentint-ho molt, que no continuï amb l'equip.
I a més, una cosa d'agrair, no?, que sembla ser que ha vingut, inclús està enlacinat per no cobrar, cosa que això és raro, no?
És molt difícil, vull dir, de fet, ha tingut detalls que no són normals en aquestes categories i en altres categories, que valoren molt més a la persona que al jugador.
O sigui que a Salvatierrado li queda el partit d'avui i a casa amb el Manresa, perquè llavors ja s'acaba la temporada, no?
Si l'entrenador creu oportú, cal convocar-lo en dos partits.
Dos partits. Hi haurà alguna especial?
Amb un any de tants problemes i tantes coses, jo m'agradaria fer-li alguna cosa, la Junta estem amb allò, però llestimosament els recursos econòmics són petits, però alguna cosa ho farem, vull dir, hem de fer un reconeixement.
I suposo que ja sabeu que esteu a dalt, o com a primers, com a segons, o com a tercers, com a sigui, però ja esteu a dalt, i suposo que ja començava a verificar la temporada que ve, no? O no?
Jo crec que ho tenim fàcil. Penso que hi ha l'entrenador que continua, molt bon ambient amb els jugadors, una categoria nova, un sistema ja concebut de jugar a futbol, i llavors els jugadors tenen moltes ganes de quedar-se. Jo espero que el 90% de la plantilla es quedi.
Futbol, futbol, futbol.
Doncs tal com deia el president Sisco Inglada, si guanyem avui serem primers, doncs varen guanyar i són primers i aquesta setmana continuaran sent primers. I parlant de primers, doncs el que porta més gols per part de l'equip del Ripollet i que seria res de nou, doncs guanyarà el trofeig d'Infosport, serà el jugador Rubén Ruiz, que porta un total de 20 gols, ha marcat un total de 11 gols a casa i 7 a fora. Per tant, aquests 20 gols doncs fa que sigui el màxim golejador del Club de Futbol Ripollet. Però és que, a més a més, hem de dir que, per exemple, l'any passat el Ripollet també va tenir el seu Pichichi com a millor jugador, trofeig, però a més també com a millor de el Pichichi de la preferent. En aquest cas, amb 21 gols, és el jugador Ferri del Callard. Segon, Rubén del Ripollet amb 20 gols, el Callar en porta 21, Teixi del Figueres amb 18, Jordi del Torrefort amb 18, Sergi Ruiz del Remolins amb 18 i Paredes del Sant Ildefons amb 16. I també un dels millors porters és el Ripollet, el jugador porter Reyes, que porta, doncs, amb 30 partits, doncs porta 23 gols encaixats. Anem ara a recordar també les paraules que manteníem amb l'entrenador de la Pella Portea Pajaril, José Antonio Torres, perquè la setmana passada tenien que fer dos partits, un contra el Sabadellenca i l'altre contra el Sant Joan de Montcada.
Jugamos el jueves contra la Sabadellenca i el sábado contra el Sant Juan.
Por eso digo que son seis puntos que podrías conseguir una semana, lo que pasa que son dos rivales muy difíciles, porque el Sabadellenca está segundo, vendrá a ganar como y el Sant Joan, pues yo creo que ha sido un equipo revelación, ¿no? Estaba en los últimos lugares y está en el puesto número 9 con 41 puntos.
Bueno, según tengo entendido, hicieron un par de fichajes o tres buenos a la mitad de la temporada y con eso pues han ido mejorando y ganando partidos. Y nosotros, pues no, hemos ido para abajo, pero, vamos, no sé, no encuentro una explicación, digamos, lógica. Aparte de que hemos tenido sancionados y lesionados, pero bueno, tampoco era para que hubiéramos perdido todos los partidos, pero no sé qué ha pasado. O sea, salía todo mal, todo al revés, no lo entiendo.
¿Te ves el descenso?
Hombre, en estos momentos sí. En estos momentos sí, a ver si podemos, en los últimos 5 partidos que nos queda con el atrasado, espabilar un poco e intentar a ver si tenemos suerte y cambia toda la mala suerte que hemos tenido en algunos partidos, cambia ahora.
Ahora hay que esperar que no llueva este jueves y a ver si sumáis el punto los tres puntos del Sabadellenca.
Bueno, a ver si hay suerte. Eso es lo que decimos. Nosotros en la primera vuelta el Sabadellenca en su casa lo empatamos y al San Juan le metimos en su casa 2-6. Pero claro, esto ha cambiado.
Doncs van tenir sort i no van tenir sort. Van tenir sort perquè aquesta conversa la teníem el dilluns i el dijous doncs no va ploure, però el partit es va jugar i a Molló, ojalà hagués plogut, que Molló no haguessin perdut, perquè van perdre aquest partit atrasat contra el Sabadellenca per 0-3. Llavors el dissabte jugaven el seu partit contra el Sant Joan de Montcada i van perdre 2-6. Aquesta setmana s'enfrontarien la Torreta contra el Pitres, el Vilamajor contra l'Ametlla, el Sant Joan de Montcada contra el Parets, el Martorelles contra el Sabadellenca, el Serranyola contra el Lliçà de Vall, Montmeló, Cardedeu, Palau Tordera, Santa Eulàlia, Sant Esteve, Bellavista i l'Atlètic Vallès serà el rival de la penya esportiva Pajaril. En aquests moments baixarien Palautordera amb 33 punts, penya esportiva Pajaril baixaria de categoria amb 31 punts, l'Ametlla 27, Sant Esteve 22 i el Parets B amb 14. Líder, el Lliçà de Vall amb 68, Sabadellenca 67 i Bellavista amb 60. I com dèiem, doncs, l'Atlètic Vallès serà el rival del Ripollet, de la penya esportiva Pajaril. Un Atlètic Vallès que ocupa la plaça número 12 amb 36 punts. Un Atlètic Vallès que la setmana passada perdia 7-0 davant del Sabadellenca, que serà el rival de l'equip de la penya esportiva Pajaril. I ara sabeu també que en el món del futbol sala hi ha descans, però que en el món de, també hi ha descans per la tercera categoria territorial, perquè ja es va acabar la competició i ja sabeu que també doncs, l'equip de l'Escola Futbol Bassa de Ripollet tindrà que jugar la Copa Catalunya per quedar campió del grup número 15 de la tercera categoria territorial, a on hi havia l'Escola Futbol Bassa de Ripollet i l'equip de l'Esdila, un equip que es va retirar, i l'equip de futbol de l'Escola Futbol Bassa de Ripollet, que va quedar campió amb 63 punts, amb 27 gols en contra, 80 a favor, i que tindrem a un jugador que s'emportarà el trofeig d'Infosport, Diego Pérez, perquè ha marcat un total de 20 gols i aquest ja és segur que arribarà al trofeig. Anirem ara al món del futbol sala.
Futbol sala. Futbol sala. Futbol
sala. El futbol sala de Ripollet aquesta setmana tindrà jornada de descans, però la setmana que ve sumarà 3 punts més per el partit que han de jugar contra el Martorell, que no jugaran perquè es va retirar, i sumarà 3 punts per la victòria de 7-0. Tots a la segona volta, tots els partits que han de jugar contra el Martorell guanyen per 7-0. La resta de partits seria Esplugues, Vilassar de Mar, Sant Cugat, Calvià, Barmi, Casa Santa Coloma, Sabadell, Escola Pia, La Unió, un Hospitalet, Gavà, Premià de Mar, descansarà el Mataró i el Ripollet jugarà contra el Martorell, que no jugaran perquè el Martorell es va retirar, i sumarà 3 punts que seran doncs 7-0. Un Ripollet que li apuntem ja 3 punts més d'aquesta setmana, però tot i sumar-li aquests 3 punts, quan hagin jugat els altres estaria també en zona de descens. Perquè el líder és l'Hospitalet 74, Espluga 70, Barmicassa 45, Premià de Mar 44, Escola Pia 43, Vilassar de Mar 39, Calvià 35, i a partir d'aquí, del 8 al número 15, baixen tots. Baixarien la Unió Santa Coloma de Gramenet en 35 punts, Sabadell 34, Gavà 34, al futbol sala Ripollet ja li sumem 37 punts, però clar, als altres li queden dues jornades per puntuar, que poden ser 6 punts o cap punt si perden, però és que el Ripollet aquesta setmana puntuarà, però és que la setmana que ve no jugarà perquè el grup és impar i li tocava descansar. Per tant, ara estaria en zona de descens directe i baixaria en Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, Gavà, Ripollet, Santa Coloma, Mataró i Sant Cugat són els que baixarien de la Primera Nacional. El qui no baixarà però sí pot pujar serà el Ripollet D de Futbol Sala, perquè encara que la setmana passada perdés a casa de banda a l'Ella per 4-6, manté liderat amb 53 punts el Ripollet B, seguit del Llagostense en 50, a l'Ella 48, CRC 46 i Castellà 43. Per la part baixa, el Viladecans amb 24, el Bruc en 13 i tanca l'Esporting Prat amb 3 punts. Aquesta setmana s'enfrontarien el Bruc contra el Castellà, el Xarxa contra el Sant Just, el Cornellà contra les Plugues, el CRC contra el Llagostense, descansaria el Castelldefels i el Sant Culer s'enfrontaria a l'Esporting Prat, a l'Alella Viladecans i el partit entre el Ripollet B i el Sant Surt seria el dissabte a partir de les 6 de la tarda Sant Surt-Ripollet B. Un Sant Surt que ve de guanyar el camp de l'últim, a l'Esporting Prat per 4-8, un Sant Surt que ocupa la plaça número 7 amb 37 punts serà el rival del Ripollet de Futbol Sala. Perquè fa l'equip del Can Clos B i a l'A, aquesta setmana jugaran tots dos aquí a casa. Per exemple, s'enfrontarien Montserrat, Castelldefels, Cervera, Gironella, Altafulla, Palau, Caldes, Cardedeu, Sant Cugat, Les Corts, descansaria l'Escola Pia i el Can Clos jugaria contra el Vilassar de Mar. Un Vilassar de Mar que és quart de la Lliga amb 44 punts. El líder és l'Escola Pia, que en té 47, Sant Cugat 45 i Les Corts 45. El Can Clos està situat en el lloc número 6 amb 38 punts i jugarà contra l'equip del Vilassar de Mar aquest dissabte aquí a Ripollet a partir de les 5 de la tarda, el Can Clos contra el Vilassar de Mar. I a les 4 jugaria el Can Clos B contra la penya blanca i blava de Sant Andreu. Hem de dir que la penya blanca de Sant Andreu, que vindrà aquí a Ripollet per jugar contra el Can Clos B a la primera divisió, ocupa la plaça número 9 amb 27 punts, mentre que en Can Clos ocupa la plaça número 11 amb 14 punts. La resta de partits serien Arenys de Munt, Teià, descansarien Centelles i Arrels, a Sant Pedor contra el Mistral, el Santa Coloma contra les Corts, el Sant Feliu contra l'Hospitalet i el Can Clos B contra la penya blanca i blava de Sant Andreu. Líder, l'Arenys de Munt, 52 punts, seguit del Teià amb 41, i el Sant Feliu en 38. I a la part baixa, Can Clos en 14 i Santa Coloma de Gramenet en 8 punts. Però no baixa ningú perquè hi ha dos equips que es van retirar. Així doncs que aquest cap de setmana, a partir del dissabte, a les 4 de la tarda, Can Clos ve Sant Andreu a la categoria de futbol sala primera divisió femenina i llavors a la divisió de plata catalana, Can Clos Vilassar de Mar. Anem ara al món del hoquei.
Hoquei.
I anem a recordar, doncs, unes paraules que teníem amb Albert Figueres, president del Club Hockey Ripollet, en el partit que estàvem veient entre el Ripollet i l'Arenys de Mar de la setmana passada, perquè va acabar la Lliga i va acabar en derrota per 5-7 amb un gol de Gerard Aran, que serà el jugador que rebrà el trobeig d'Infosport, perquè haurà marcat un total de 47 gols. Va marcar un Gerard Aran, dos Cesc Vilaubí, un Pol Sicart i un Xavi Díaz. El campió ha sigut el Vilassar de Mar en 69, Riu de Villa 63, Corbera 53. Aquí parem la classificació perquè el Ripollet, quan va començar a jugar contra l'equip de l'Arenys de Mar, que estava guanyant el partit, era quart a la Lliga. Abans d'acabar el partit parlàvem amb el seu president Albert Figueres.
Home, parlaríem de que per almenys opcions a l'ascens haguéssim tingut perquè haguéssim pogut quedar segons tranquil·lament i haver pujat directament, o inclús, al millor, si s'ha fet la promoció del tercer, també. Ara quedaran quarts i ha sigut una pena, però bueno, aviam si aprenem d'això i sobretot ells, i la temporada la comença l'any que ve més ferma.
És el que et volia preguntar, perquè avui, acabant la Lliga, guanyant 2-1 ara amb l'Arenys, quedarien quarts, per sobre estaria el Corbera. Sí. Però Corbera té un equip a dalt, sí, que en cas d'aquí que és una promoció d'un tercer, el Ripollet seria el tercer, llavors.
Exacte, això és el que hem d'acabar de saber i aviam si tinguéssim la sort de poder entrar en aquesta promoció. O ells entraria a la promoció per poder pujar a primera. També... Però això encara no ho sabem segur.
També depèn d'equips catalans, per exemple, que baixin de categories. Això va afectant a les més categories, no?
Exacte, va afectant a les altres categories i en aquest cas el Corbera, com en té un ja a primera, pues, que baixaria, ells no podrien pujar a primera i llavors hauria la promoció pel Ripollet.
I per tant això no es pot saber
fins que s'acabi la Lliga i sobretot si ells queden quarts i llavors veurem la possibilitat de a primera. Em sembla que la jornada acaba una mica més tard i llavors aviam com queda el Corbera, si queda tercer o, i el Corbera de primera baixa o no.
Llavors, ja avui s'acaba la Lliga, a quarta posició, i també acaba la Lliga pels equips de base o no?
En principi ara estan a la tercera fase, els que estaven fent campionats de Catalunya, i a l'Alaví i l'Infantil estan ja jugant-los, i en principi han començat bé, i els altres, depenent que en principi quasi tots els equips han quedat primer o segon, tindran la Copa Barcelona o la Copa Catalunya, i això bueno, doncs els hi farà fer... aquest petit campionat que els hi pot donar una alegria quedant primers.
Parlant de copes, el dia 17 de juny farem l'entrega de premis d'Infosport i el màxim golejador aquest any ha sigut el Gerard Aran, que ja porta, si no recordo malament, uns 40 i pico de gols, 45 o 46.
Porta una ratxa molt bona, sí, 46 o 47, i avui si marca algun més pues arribarem cap als 48 o 50. És el màxim golejador, però amb bastanta diferència del segon.
És un equip que ha marcat més gols a fora que a casa.
Pues sí, i juga molt millor a fora que a casa. No em diguis per què, pues segurament perquè aquí a casa ells són sabedors de que podrien haver guanyat molts partits, es confien i acaben perdent. A fora van més serios, van més concentrats i acaben fent molts bons partits i els han guanyat pues bastants.
Pot ser defecte de pista, per exemple?
No, no crec que sigui defecte de pista. Suposo que n'hi ha pistes per altres llocs que encara estan molt, bueno, estan molt pitjor que podríem estar aquí. Aquí aquesta pista està força bé. Jo crec que és una mica confiança.
Doncs s'acabarà la Lliga per la base, pel primer equip, i llavors ja esteu preparant ja de cara a aquell clàssic torneig que ve per juny, no?
Sí, l'any passat el vam fer al setembre perquè les dates no vam poder fer-les com sempre al juny, i aquest any intentarem o estem intentant preparar-lo per l'11 i 12 de juny i fer el torneig de tot el club, dissabte, diumenge, que els nanos ho passin molt bé, que tot el dia sigui hockey per ells, i bueno, en definitiva una festa per ells i pels pares.
I de quants partits equips poden venir aquest dia?
Pues estem parlant de que equips poden vindre tranquil·lament, si n'hi ha 6 o 7 categories, són quadrangulars, Pues poden ser uns 30 i pico d'equips.
Déu-n'hi-do la quantitat de jugadors, no?
Sí, estarem sobre els 300 i pico que els donem de dinar, en els pares també, però en els jugadors sobretot, i els pares, els que es vulguin quedar, també es queden. I és, bueno, és una festa, és un dia, és un cap de setmana molt, molt llarg i molt dur, però és una festa per tots i sobretot per ells.
I costós per l'equip, pel club, no? Perquè, clar, pagar dinars i a pares i a jugadors...
I crec que som dels únics clubs que ja queda que fan això. Ara, normalment, si anem a algun campionat, lo normal és, o algun torneig, perdó, és fer triangulars, arribes al dematí, jugues dos partits i al migdia te donen la medalla o la copa i cap a casa. Nosaltres encara estem fent l'antic torneig que es feien antigament, que era tot el cap de setmana, a més dinar jugadors, entrenador, delegat, gratuïtament, berenars, esmorzars, vull dir, fem un torneig que costa molts diners però que ens omple de goig i ens fa molta il·lusió.
Per això quan convideu algun equip mai diuen que no, oi?
No, al contrari, alguns te truquen per aviam si falta plaça que puguin vindre. I també aquest any intentarem que vinguin equips de fora, com del País Basc, i així sigui una mica més, no solament equips d'aquí de Catalunya, sinó que puguin vindre d'altres comunitats.
Seria la primera vegada que es faria, no?
Sí, en aquest cas sí, ja ens feia gràcia fer-ho l'any passat, però per dates no va poder ser. Esperem que aquest any, aviam si ho podem acabar de lligar i poden vindre del País Basc pues, 4 o 5 equips per fer el torneig.
Hockey, hockey.
Doncs aquesta la manteníem el seu president Albert Figueres, però no va poder ser perquè el Ripollet va perdre per 5 a 7 davant de l'Arenys de Mar i ara ocupa la plaça número 6, campió Vilassar de Mar. I el Ripollet ha quedat 6è amb 38 punts, 123 en contra i 144 a favor. I el seu màxim golejador, Gerard Aran, amb 47 gols, rebrà el trofeig d'Infosport.
Amb vol.
I a la Mont del Humboldt també el Ripollet jugarà el seu últim partit aquest diumenge. A partir de les 11 el Ripollet s'enfrontarà contra la Unió Esportiva Sants. El reste de partits serien Oar, Gràcia i Igualada, Perpinyà, Sant Quirze, Sant Llorenç, Sanot, Agramunt, Serranyola, descansarien Sant Miquel i Sant Pedor i el Ripollet contra els Sants. Hem de dir que la classificació a Perpinyà se té 33 punts, seguint el Sant Miquel en 32, Serranyola 30, Sant Pedor 29, Sants 29, Agramunt 23, Sanot 18, Sant Quirze 18, Oar Gràcia 13, Igualada 11, Ripollet 10 i tanca el Sant Llorenç amb 0 punts. Se jugarà a l'últim partit davant dels Sants, un Sants que la setmana passada guanyava a casa seva en el Sant Pedor per 26-22. Dic que passi el que passi, queda un partit i el que rebrà el trofeig de màxim golejador de l'equip del Humboldt Ripollet serà el jugador Sergio Pons, perquè porta 126 gols i la resta, doncs, porta una diferència de 20 gols i és molt difícil que un pugui marcar més de 20 gols. Anem a recordar, precisament, parlant de Sergio Pons, amb el seu president, Albert Jordana, doncs, l'entrega de premis d'Infosport.
Trobem molt bé i que estem molt contents d'anar-hi i que, bueno, i que... a veure, és un pique que hi ha, perquè si tu t'has fixat, aquest any el Sergio sí, serà el màxim golejador si no passa res amb aquests partits, però l'Òscar, l'Adrià i el Joshua s'han apropat molt, molt amb ella.
El mateix està passant amb l'equip de noies, que estan amb 12, 11 i 11.
Per això que, a veure, que és un al·licient per als altres jugadors també dir, bueno, que a part de fer assistències a tu, també anem a fer gols, no?
I amb el tenis l'any passat es va decidir, comptant els punts que havien fet a camp contrari, perquè també hi havien quedat empatades.
Sí, no, i a veure, que ho trobem molt maco, la veritat.
Ara, que aquest any serà la figura del boxeo, perquè aquest any hi ha 6 premis de boxeo.
Pues, la veritat que em sembla molt bé, la veritat.
Perquè són dos boxeos del Club Boxeo Ripollet, que han quedat campions i subcampions de Catalunya, i llavors 4 del Club Boxeo Zona Combate, que han quedat campions i subcampions de Catalunya, entre elles una noia campiona de Catalunya.
Pues molt bé, me n'alegro molt, la veritat, perquè bueno, el boxeo també és un esport que... I ara que comencen a fer per la tele, és un esport que té tirada i bueno, i a tots agrada veure com es peguen dues persones allà i que quan acaben el partit s'abracen com si no passés res.
Passa que no passa el mateix passa, no?
No, és veritat, no passa. Ah, una cosa, Ramon, ja que estem aquí parlant, vull felicitar a Daniel Portillo, ¿vale?, que és jugador de futbol sala, Ripollet,
sí?
Però fins l'any passat va jugar amb el handbol. Jugava a handbol, jugava a futbol sala amb el Claver, jugava amb el meu fill. Aquest any es va dedicar amb el futbol sala només, però és que demà disputa la final, sí, la Campionat d'Espanya per autonòmiques, vale? Contra Múrcia. I bueno, vull felicitar-la des d'aquí, vale? Perquè bueno, a part de que tinc molta amistat amb ella, amb els seus pares, no? La veritat, em fa molta il·lusió i m'alegro molt pel nen.
Doncs aquest tema precisament demà l'hem estat tractant aquest matí perquè estàvem veient el partit amb l'expresident del futbol sala de Ripollet, el senyor Antonio García.
Sí, sí, pues, la veritat, m'alegro molt i, bueno, i he tocat els seus pares avui. El seu pare està allà a Múrcia, la seva mare marxa aquesta nit a veure la final i bueno, m'alegro molt. I a part, havia sigut un jugador també de la base de l'handbol quan va començar amb l'E20 fins l'any passat, el primer any de cadet, que llavors es va dedicar, es va tirar cap a l'handbol. I sí, m'alegro molt, la veritat.
Bàsquet. Bàsquet. Bàsquet.
Doncs aquesta entrevista a la Vesotana de Dani Portillo, hem de dir que Dani Portillo el tindrem aquí el dia 27 de maig. És que això és com a l'ambulatori, no? S'ha de demanar tanda, no? Perquè avui tenim Alberto Bastida, divendres que ve tindrem a Romà López i Josep Cucurella. Per què? Perquè el dia 29 i 28 es fa els campionats de Catalunya de tenis taula i la següent setmana tindríem aquí doncs Dani Portillo. Anem amb el del bàsquet, que ja sabeu que la setmana passada es va acabar la competició amb una derrota del Club Bàsquet Ripollet contra el Ribes Can Torreta, que va perdre per 77 a 68, i la classificació en què ha quedat doncs com a campió i farà la fase per l'ascens el Reus Plom amb 57 punts, seguit del Valls amb 53, Sant Jordi 49, els mateixos que el Gavà, i el Gavà i el Sant Jordi tots amb 49 punts. Amb 47 punts l'Esferi de Terrassa i el Tarragona, amb 46 el Can Torreta, amb 45 l'equip del Sabadell i amb 44 l'Esparreguera. En zona de promoció per la permanència serà el Cerdanyola amb 44 punts, que ha quedat en lloc número 11. L'Unió Esportiva Sant Cugat, lloc número 12 amb 43 punts. El Morell, lloc número 13 amb 39. I en el lloc número 14, el Salou amb 37 punts. O sigui, Cerdanyola, Sant Cugat, Morell i Salou faran la fase per la permanència. I baixen directament de categoria el Vilanova i la Geltrú, la parròquia de Vilanova i la Geltrú, i el Club Bàsquet Ripollet. Els dos baixen de categoria, perden la categoria i jugaran a la segona categoria. El Vilanova va quedar en el lloc número 15 amb 36 punts i el Ripollet en el lloc número 16 amb 35 punts, amb un total de 5 partits guanyats, 25 de perduts, amb un total de 2.058 tantos a favor i 2.448 en contra. Pel que fa a l'equip B, a l'altra categoria, és a l'equip del júnior del Club Bàsquet Ripollet, que la setmana passada guanyava al camp del líder, el Pallejà, i guanyava per 45 a 55. Però ha quedat primer el Pallejà amb 57 punts, seguit del Molins de Rei amb 54, el Valentina Moncada amb 54 i el Club Bàsquet Ripollet en el lloc número 4 amb 53 punts. Tindrà que fer les fases per pujar de categoria. El Sant Pere de Terrassa amb 52, Cerdanyola 50, Prat 45, Montseny i Castellà 42, Barberà 41, Castellbisbal 40, Casà de Vilafranca 39, Sant Gervasi 39, Sant Josep Obrer 36 i tanquen les Ferits de Terrassa l'equip B amb 34 i el Bàsquet Llor en el lloc número 16 amb 29 punts. I també aquesta setmana se jugarà l'últim partit corresponent al món del bàsquet de la categoria tercera territorial. L'últim partit va ser la setmana passada, que l'equip de la Vellgasó va guanyar en el Clínica Dental Camp Parellà per 54-42. Queda un partit, que seria aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda, Club Bàsquet Òdena, a Club Bàsquet de Vellgasó. El Òdena la setmana passada doncs va perdre la pista del Setmanat per 63-54. I l'equip del Òdena ocupa la plaça número 14 amb 38 punts. L'equip de la Vellgasó està situat en el lloc número 8 de la competició amb 45 punts. Serà l'últim partit de Lliga. Podria passar a ocupar el lloc número 7, però d'aquí quedarà entre 6è, 7è i 8è, si sempre hi hagi algun partit que sigui ajornat. Martorelles és líder en 55, el Col·legi Cultural 52, Badia 51, el Dir la Salle 48, Esparreguera 48, Regina Carmeli 47, Sant Lleí 45, la Vellgasó, lloc número 8, amb 45 punts, Pallejà 43, Sant Vicenç 42, Montigalà Badalona 40, Setmanat 38, i Camprellada 38, Òdena 38, i amb 30 punts el Santa Perpètua de la Moguda i el Cervelló en lloc número 15 i 16. I aquesta setmana, dissabte, a partir de les 7 de la tarda, últim partit entre el Club Bàsquet Òdena i la Vellgasó. Una victòria, si Turiel Ripollet, a l'equip de la Vellgasó, en el lloc número 6, 7 o 8 depèn dels altres resultats.
El Quissu diu que tots els dimarts de 5 a 6 de la tarda el pots escoltar a Peluts, l'espai de Ripollet Ràdio que dona veu als animals abandonats. Ja ho dic, Quissu, ja ho dic, al 91.3 de la FM i online des del web ripollet.cat. Peluts, un programa de la protectora Spam.
El sonido desde los 80 tiene un sitio cada lunes en la 91.3 de la FM. Desde las 6 a las 7 de la tarde viajaremos en el tiempo. Los éxitos más importantes en el gramófono. Te apuntas los lunes de 6 a 7 de la tarde. Soy Paco Soriano.
Continuem en directe, ja sabeu que cada divendres tenim un convidat, en aquest cas tenim Alberto Bastida. Alberto Bastida, bones tardes.
Bones tardes, Ramon.
I seu companyera, Tatiana.
Hola, bones tardes.
Cada dia hablamos y dijimos que no hablaríamos de Lesdila, que hablaríamos, había estado en Lesdila, que esto ha quedado panjado.
Sí, para mí.
Y que se hablaría del nuevo equipo que estáis formando ya de cara a la próxima temporada, que si toda esta reestructuración se jugaría una cuarta categoría.
Exactamente.
Y me he quedado sorprendido por el nombre, porque habéis dicho que le pondríais TERT, sí, como el río TERT.
Asociación Esportiva TERT.
TERT.
De la calle Sarrià TERT.
Vale, ya tiene una explicación.
Lo que pasa es que la sede del equipo se va a hacer en la calle Sarrià de TERT, que es el bar que nos va, que colabora con nosotros.
El Pagano, vaya.
Exactamente, ¿no? Colabora con nosotros también, pues le hemos puesto el nombre por eso, porque el bar se llama Bar TERT.
Esta liga será la próxima temporada, en la cuarta categoría, y ¿qué necesitas para crear un nuevo equipo?
Bueno,
¿qué has hecho?
Los primeros pasos que he hecho ha sido ponerme en contacto con la federación. La federación me explicaron todos los pasos que hay que hacer para formar un nuevo equipo, me entregaron todos los papeles, y entonces hemos rellenado los papeles y todo eso. Lo primero que queríamos hacer era entregar los papeles, lo que pasa es que la federación no nos dejaba entregarlos hasta junio, los papeles, para ya estar inscrito el equipo. Y a raíz de ahí, pues empezar a buscar jugadores.
y no te piden de antemano una junta directiva y una unos jugadores,
ya,
unos jugadores, una junta directiva, unos socios, ¿no?
Sí, me la han pedido, pero que eso ya los tengo. Lo tengo, los estatutos de la federación, tengo mi junta directiva, que de momento somos 6, que seremos más. En la junta directiva.
¿Te acuerdas todos los nombres?
Los nombres son. Los dos son los dueños del bar, José y Pascual. Mi compañera, Tatiana. Yo. Y después está mi cuñada también, Ainhoa.
¿Y Tatiana, qué función harás tú en la directiva?
Bueno, yo.
Cécate al micro.
Sí. Yo lo que llevo más es el tema de la economía, ¿no? Bueno,
el dinero, las mujeres, el dinero.
Pero bueno, aparte, dispuesta a todo, a cualquier cosa que yo me pueda mover, tema relaciones públicas, lo que sea. Es más el tema económico, pero si yo me puedo mover con otras cosas, ahí voy a estar. Quiero decir que no tengo ningún cargo específico. Realmente
es importante la economía, es importante. ¿Eh?
La secretaria, ¿no? Digamos, es el cargo que tengo, es secretaria por papeles.
¿Y de entrenador? ¿Tenéis entrenador ya?
Todavía no. No, tengo, me ha fallado uno, pero voy a hablar con otros, tengo otros dos, que tengo que hablar con ellos, me tengo que poner en contacto con ellos para ver si quieren acceder o no. A ser entrenador.
Y luego lo que tenéis trabajo será en buscar a jugadores, ¿no? Con mínimo unos 25 de entrada.
A ver, 25 van a ser mucho. 25 van a ser mucho. Yo estoy entre los 20-22. Entre los 20-22. Y después, a ver, yo puedo coger ahora mismo, podría coger 25 jugadores, pero ya veremos a ver si me quedo con esos 25 jugadores. Porque mi reto es 20-22. Lo que pasa que a ver cómo sale la
cosa. ¿Estos jugadores qué son? ¿Del Ripollet que no están en el Ripollet? ¿De la de fútbol que no están en el fútbol? ¿Del Estila o de otros, pueblos?
No, a ver, los jugadores son... Yo tengo amigos en el Estila. Yo he llamado a jugadores del Estila. Y les he llamado para hacer una reunión con ellos y explicarles el tema del funcionamiento del equipo. Si ellos aceptan, bien. Si no aceptan, pues seguiré buscando jugadores. Si tengo que hablar con el ADFU o con cualquiera para que me ceda jugadores o me preste jugadores o lo que sea, pues hablaré.
Y entonces jugarías también al mismo campo, ¿no?
Claro.
O sea, en el mismo campo jugarían toda la base de la Escuela de Fútbol Base de Ripollet, antiguamente ADFU, el equipo que ha ascendido.
Exactamente.
La Peña Deportiva Pajaril.
Exactamente.
Vosotros, y si el Estila hace con otro nombre, otro equipo, ¿no?
Exactamente, sí.
Y así sería bueno que estos equipos todos en el mismo grupo... Yo creo que esto hace afición,
Eso ya es, no sé si es bueno o no es bueno, pero crearía pues animación, sí que yo crearía,
que sí, ¿eh?
Crearía animación y yo creo que crearía animación más que nada para el pueblo.
Porque ya la había cuando jugaban Peña Deportiva Pajaril, que ascendió, y la de fútbol. Y la vida ahora entre Estila y la de fútbol.
Exactamente.
Si ahora están los dos mismos equipos. Porque otros jugarías en cuarta categoría, y el Pajaril, si desciende, bajaría a tercera territorial. O sea que no coincidiríamos.
Y entonces, pues, para mí, a mí me da igual. A ver, yo lo que quiero es que el equipo que estoy haciendo, quiero que sea legal, quiero que salgamos adelante. El primer año, ya sabes que el primer año no me hace falta ni quedar ni primero ni último. Con tal que quede por la mitad de la tabla, me conformo. Y el segundo año, pues ya nos moveríamos para...
¿Y también habéis mirado ya de decir, bueno, los días que entrenaríais y los días que jugaríais?
A ver, estoy en contacto con el patronato. O sea, con el patronato del polideportivo. Lo que pasa que, como tengo que entregar todavía los papeles a la federación, yo después tengo que entregar los papeles de la federación, sellados por la federación, al patronato, para... que el patronato me dé campo y horarios.
Y claro, y la federación, hasta que no acaben todas las ligas, pues...
Es lo que pasa.
Ahora están pendientes en las fases de ascenso, los descensos, entonces, se dedicarán a la próxima temporada, porque ya estamos en la próxima temporada.
Por eso te digo que la federación no me dejaba entregar los papeles, por eso, hasta que no terminaran las ligas, no podía entregar yo los papeles. Y entonces una vez, ya el mes que viene, cuando el primer día de mes, cogeré y llamaré a la federación... A ver si puedo entregar los papeles ya, y si me dicen que sí, pues entonces iré a entregar los papeles.
¿Luego los días de entrenamiento los tenéis pensados también? ¿Qué día entrenaríais?
Hombre, todo va dependiendo de lo que nos digan en el polideportivo. Los días que no den en el polideportivo.
Ahora no. Debe estar lleno, ¿no? Entrenamientos.
Hombre, a mí en el polideportivo me dijeron que el campo tiene que ser el industrial. El campo del industrial. O sea que, digo, pues okay, bueno. Que,
¿habéis pedido jugar también en el campo del Ripollet?
Yo pedí jugar en el campo Ripollet. Yo pedí. Porque yo en mi época de jugador he jugado siempre en el campo del Ripollet. Y pedí jugar en el campo del Ripollet. Lo que pasa es que el Tony Abad me estuvo explicando que el campo del Ripollet era imposible. Era imposible porque estaba lleno todo. Todo. Y entonces me dijo que tenía que ser el industrial. Digo, pues bueno, pues el industrial mismo.
Pasa que ahora se está llenando el industrial, porque claro, si allí está. Y porque el industrial no está. Uh-huh. El antiguo equipo del industrial que exactamente, desapareció. Sí, sí, si no, sí. Pues imagínate, el equipo que haga Lesdiela, el TER, uh-huh. La base de la de Fut, el industrial, la Peña Deportiva Pajaril. Uh-huh. Y además, en ese campo juegan también los veteranos de otros equipos,
sí,
¿no?
Sí, los veteranos del Pajarí me parece que juegan ahí, los veteranos de la de FU.
Por eso, que haría falta otro campo de fútbol.
Bueno, eso ya...
Pasa que ya no hay casi...
Ya no hay terreno.
No hay casi terreno, ¿no?
Ya no hay casi terreno, me parece a mí, para hacer un campo de fútbol.
¿Y qué puede costar económicamente a la tesorera? No sé si... ¿Qué podría costar una temporada mantener un equipo?
Una temporada te cuesta entre los 6.000 y 6.500 euros.
¿Mucho para vosotros?
Hombre, es dinero. Hay que moverse mucho.
Es dinero y
hay moverse que y encontrarlo, porque te puedes mover y no encontrarlo.
Exacto.
Hay que moverse mucho y encontrarlo, como tú dices, Ramón, pero...
Nosotros, de hecho, ya...
De hecho, ya llevamos tiempo buscando. Llevamos tiempo buscando y ya tenemos por lo menos la mitad.
Y es un año muy mal, bueno, hace años ya, pero esa temporada la crisis parece que no afecta.
Sí,
la gente
sí.
está de ayudar y a pagar, uh-huh. Porque es claro, siempre se caen en los mismos.
Uh-huh.
Los mismos van todos los deportes a los mismos.
Y después también la otra manera de conseguir dinero es también moviendo nosotros, sorteando cosas allí en la sede del equipo. Estamos sorteando cosas y todo eso, por lo que estamos viendo, está funcionando los sorteos que estamos haciendo y todo eso, estamos recaudando dinero también.
Después otra cosa importante, ¿de qué color iríais? O aquí las mujeres tienen que haber algo.
No,
tú escogerás el color, ¿no?
Lo ha elegido él y...
¿Qué color?
No sé si quieres...
Amarillo.
Decir...
¿Amarillo? ¿Todo amarillo?
No, amarillo, negro y amarillo.
Bueno.
Amarillo, negro y amarillo.
¿Y ya tenéis escudo y todo?
Me lo están haciendo ya.
¿Puedes desglosar más o menos cómo, qué es el escudo?
Pues el escudo, ¿cómo te diría yo? Hace tres puntas arriba, con unas rayas en medio, que pone TER.
TER. Asociación Esportiva TER.
Exactamente. Pone Asociación Esportiva TER. En medio pone TER.
¿Y los pantalón amarillo?
No, pantalón negro.
¿Negro? Todo negro.
Todo negro.
¿Y el jersey todo?
Amarillo.
Amarillo.
Todo
y
amarillo.
Sin una franja negra,
sin
¿no?
una franja negra.
¿Y
negra?
Las
mechetas amarillas.
¿Y la segunda equipación? Porque sabes que...
La segunda equipación me lo estoy pensando todavía.
Al revés, podría ser al revés, ¿no?
Uh-huh.
Negro pues, y pantalón, no, que no, cantaríamos no, un poquitín,
yo creo,
¿no?
Yo creo que se cantaría un poquitín, ¿no? Sí. No lo sé, la segunda equipación, de momento vamos a empezar con esa. Y si veo que en el grupo que nos toque no hay ningún equipo que coincidamos de color, entonces aguantaremos con esa.
Hacer una categoría nueva, no sé si se podrá escoger... Porque antiguamente se podía escoger el grupo que te tocaba. ¿Tú qué grupo pedirías? ¿La zona del Valle, donde están los desplazamientos más cerca?
Yo, de momento pediría donde están los desplazamientos más cortos. Más que nada por no complicarnos tanto. Y aparte que conocemos más bien toda esta zona de aquí, donde están los campos y todo esto, pues mejor aún. ¿Eh?
Porque los demás sí pedían el grupo, la Peña pedía en el grupo 9 cuando jugaba, los del Estila y la de Fútbol y esa gente pedía el grupo 15, que es la zona del Vallés.
No sé, pero si hay que ponerse en contacto con los demás equipos de aquí de Ripollet para ver qué grupo...
No, bueno, tú puedes pedirle qué grupo.
No.
Pero yo creo que lo importante sería que estuvierais todos en el,
claro,
mismo,
en el mismo grupo.
Sería interesante, sí.
Porque esto hace afición.
Claro.
Y si vas primero y el otro va por la mitad, pues siempre está la rencilla, ¿no?
Claro.
Porque los partidos que ha habido más aquí gente es cuando se han enfrentado a Defut y Pajaril, o a Defut Industrial o Industrial a Peña, y es Dila y a Defut. Es
sí,
cuando
sí.
ha habido más. Aparte del día de la Escuela de Fútbol Base de Ripollet, que se enfrentó a la Planada, que era un partido de que si la Planada ganaba y la de Fútbol perdía, pues podía quedar pasar de primero a tercero, ¿no? Uh-huh. Los demás días tampoco viene mucha gente, porque al Ripollet tampoco va mucha gente y está jugando y va líder, ¿no?
Sí, sí.
A menos si la gente es de casa y da más.
Claro, si son dos equipos del pueblo y se corre la voz, ¿eh? Porque lo que hace más es la voz.
¿Y ahora tenéis socios o no?
No, todavía no. Estamos, vamos a hacer socios. Vamos a hacer socios. Lo que pasa que estoy estoy diseñando los carnés. Estoy ahora mismo diseñando los carnés, pero vamos a hacer socios.
¿Y el precio, tesorera?
Uy, el precio todavía no lo sabemos.
Estamos calculando todavía el precio de los socios. No se sabe. Está entre los 20 y 25. No se sabe si va a ser 20 o va a ser 25 o...
¿Pero la federación acepta un equipo que no tenga socios?
Los socios principales que acepta son
la junta directiva.
Exacto.
Acepta, para hacer un equipo nuevo, solo acepta, tienen que ser tres socios fundadores.
Y ya está.
Solo es necesario tres socios fundadores.
Porque otros deportes, si os registráis a la Generalitat, te piden los estatutos del club, no del deporte, no de la federación, del club. Y la junta directiva, de un mínimo, no sé, que son de 15 o 16 personas. Y luego detrás son avalados por una serie de socios.
Sí, sí.
Eso para registrarte en la Generalitat, cara a subvenciones.
A nosotros en la federación nos dijeron eso, que para inscribir al equipo tiene que ser primero los fundadores, o sea, tres, mínimos tres. Ahora, yo cuando vaya a entregar los papeles, llevo más de tres. Llevo más de tres.
Y aparte de eso, supongo que empezaréis a jugar partidos antes de que empiece la liga, ¿no?
Sí.
¿Tenéis programado algún partido ya? Porque ahora...
No, de momento todavía
¿Ahora tendrías ya 11 jugadores para jugar un partido amistoso?
El problema es que la primera reunión la hacemos hoy.
¿Hoy?
Hoy.
Con jugadores.
Esta noche.
Así, esto está caliente, ¿no?
Claro. Entonces hay que empezar a moverse ya, pero...
Claro.
Hasta que no hablemos con ellos, que será esta noche, no podemos decir tampoco mucho, porque ellos... no sabemos...
Ellos serán los que decidirán. Yo no voy a poner ninguna pistola a nadie para que venga a jugar
conmigo.
¿Y entonces
podría ser un debut por la fiesta mayor de Ripollet?
Voy a intentarlo.
¿Para jugar? Porque la fiesta mayor de Ripollet, no más hay los partidos, hay poco deporte.
Es que yo quiero empezar antes de la fiesta de Ripollet. Antes de la fiesta de Ripollet. Yo para la fiesta de Ripollet quiero estar ya...
Tener un equipo ya, ese equipo... Claro, es que si en septiembre empieza la liga, no sé si con esta modificación... pero generalmente la primera semana de septiembre empieza siempre a la categoría preferente y la catalana, y luego se van incorporando la tercera territorial y cuarta categoría, o sea que a medio septiembre ya estáis en competición.
Según mis informaciones, nosotros no empezaríamos hasta primero de octubre.
Primero de octubre,
según mis informaciones,
sí,
se dio por la federación, que
sí.
Yo lo sé por la federación, no lo sé por otra cosa.
Sí, porque se van incorporando, pues claro, como ahora todo depende de una cuarta categoría.
Exactamente.
Que hay, ¿no? Lo que tampoco se sabe los grupos que habían, porque ahora en la tercera territorial había, no sé si son 36 grupos.
Sí, había 30 y pico, sí.
En la tercera territorial, ahora en una cuarta categoría habrán...
Pues no lo sé cuántos pueden haber.
Porque ahora, por ejemplo...
como todo eso es nuevo...
Porque tampoco se sabe los que bajan... De la Peña Deportiva Pajaril, que está en la segunda territorial, bajan cinco equipos.
Sí.
A la tercera territorial, a la que ha quedado campeón la Escuela de Fútbol Base. ¿No? O sea, mucha gente pregunta, ¿quién es ese equipo? Yo digo, la de fútbol, que la gente...
Exactamente.
Y entonces, del grupo de donde estaba el Esdila, deben bajar a otros para la cuarta categoría.
Hombre, claro.
Más los nuevos que os apuntéis. Acción Esportiva Ter entrará este año, pero otros pueblos entrarán a otro equipo.
Claro.
O sea, todos los que bajen y los nuevos jugaríais a esa cuarta categoría.
Yo creo que sí, que todos los que bajen de tercera territorial jugarían en la cuarta categoría.
Por lo tanto,
y entonces ahí a ver cuántos grupos se pueden hacer.
Por lo tanto, tú ya tendrías que tener la entidad puesta en el mes de agosto, la plantilla exacta de los jugadores, de cara a decir...
Yo es que para el mes de agosto...
Se tanto una prueba más, pero...
Para el mes de agosto, para el mes de agosto se harán pruebas y en septiembre, empezando septiembre ya, se empezará con el equipo inicial.
De pedir hora de jugar, ¿qué hora os gustaría jugar vosotros? Los partidos oficiales, ¿eh?
A mí me gustaría jugar los domingos.
Los domingos. Que es la hora que juega el ¿A las 12 o a las 10?
A las 12. Si se puede, pues jugaremos los domingos.
Hombre, sí, claro, sí que se podría, porque...
No coincidiendo, claro.
Lo que pasa es que ahora jugaría serían cuatro equipos.
Claro.
La Peña juega los sábados, con él no coincidiríais, porque no. Como es el antiguo del campo, sí. Él tiene prioridad en escoger la hora, por lo tanto, él escoge las 6 de la tarde. Ajá. ¿Coincidiríais? Si el nuevo equipo Estila juega a las 10 de la mañana, no, que también juega a la tarde, a los 4, juega a la tarde,
a las
4.
El nuevo equipo del Estila.
Entonces juega, sería con la de fut.
Claro.
Decir, lo que pasa es que, claro, el nuevo equipo del Estila, si ha hecho, bueno, si la...
Hace sí, equipo, sería a las 4 de la tarde.
Claro, sería el sábado. Sería
a las 4 de la tarde, por ejemplo. ¿Mm? Por ejemplo. Pero entonces vosotros, si jugáis a las 12, podríais combinar... si la
de fútbol.
Se podría
cruzar. Va a las 12, va afuera, a casa, vosotros fuera.
Exactamente.
Que esto se ha hecho siempre. La prueba está, claro, que se hace en primera división con el Barça y el Español. O exacto. Madrid, el Real Madrid, nunca coinciden los dos en el campo, ni Rayo Vallecano.
Sí.
O sea, sí. El Betis Sevilla, lo
a mí
mismo.
A mí me gustaría eso. Si me dan el horario del campo para el domingo, me gustaría eso, jugar el domingo.
¿Qué le pedirías tú a la gente que se entera por primera vez que estáis haciendo? Bueno, hay gente que ya lo sabe, ¿no? Pero hay mucha gente que se ha enterado hoy en el programa de que hay otro equipo que se llama Ciudad Sportiva TER.
Exactamente.
¿Qué les pedirías?
Pues que, aprovechando que estamos aquí, les pediría que se acercaran a donde estamos formando el nuevo equipo, a la sede.
¿Que será vuestro local social?
Nuestro local social, el bar TER, que está en la calle Sarriá TER número 1. Y ahí pues que viera el ambiente que hay con el equipo que estamos creando, para animarles para o hacerse socio o venirnos a ver o cualquier cosa,
Y la Tatiana como tesorera pediría que la gente se cuente como socios, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Hombre, claro. Hombre.
Pues tira, ahí tiene ese micro para pedir a la
pues
gente.
Pues nada, pues que desde aquí aprovecho para ya llamar la atención a la gente de que venga a la sede del club, en la dirección que ha dicho Alberto Bastida, y que, por supuesto, que se animen a apuntarse como socios, que intentaremos de hacer alguna actividad para los que accedan a... hacerse socios.
Cuando escogéis los colores del club, que es nuevo, hay un jugador que ha dicho, oh, amarillo, no, nadie te ha dicho...
Es que nadie lo sabe.
Ah, vale.
Ha sido primicia.
No hacéis teatro, porque los que hacemos teatro, yo he hecho muchos años teatro,
no.
El amarillo...
Es que nadie lo sabía. A ver, antiguos jugadores del Estila sí que lo saben. Jugadores del Estila sí que lo saben. ¿De qué color va a ser? Porque yo esa equipación ya la tenía.
¿Y vienen muchos del Estila con el TER?
No lo sé.
¿Vosotros aquí habéis aquí tenéis reunión de junta directiva o reunión con jugadores?
Junta directiva con los jugadores.
Con jugadores.
¿Hoy jugadores que hemos llamado, porque para ver si les interesa lo que les esforcemos o no. Y ellos deciden.
Hombre, yo creo que sí. Si ellos no juegan en algún deporte y son válidos para jugar a la cuarta categoría, pues jugarán.
Claro.
Es lo que queremos ofrecerles, ¿no? Nosotros somos un equipo nuevo, queremos recaudar jugadores y ellos son unos jugadores que no tienen equipo. Entonces lo que queremos aprovechar es esta situación.
Lo que pasa es que lo que más caliente está en catalán, lo más caliente está la higuera, ¿no? todavía no sabéis que si hacéis socios qué precio cobraréis.
Ya te digo, el socio va a ser entre 20 y 25. No se sabe si va a ser 20 o si va a ser 25.
Dice 20, ¿hacia dónde?
Al bárter.
Al bárter, 20, al bárter. Ya hemos sacado chiste. Y somos, cuando llegue Navidad, pues lotería también, ¿no?
Exactamente, por supuesto.
Que es la que sí, donde se hace el dinero.
Sí, ahí es donde se hace el dinero. Y ya me estoy moviendo para todo.
Y lo bueno, yo siempre digo que lo bueno es que no toque.
Que no toque.
Que toque devolver el dinero.
Ah, vale.
Porque mucha gente lo deja para
lo deja.
Si toca, todo el mundo va a cobrar.
Exactamente.
Y cambia así.
Y si no toca...
Ahora pues no voy a cobrar. Y eso parece que no. Y mira, van subiendo, va subiendo.
Y quiera o no quiera, eso es un beneficio también para el club.
Pues es que tenemos pocos minutos para acabar. Sí. Tengo aquí a Alberto Bastida, que será... ¿Serás presidente o no serás presidente?
Seré presidente.
Seré presidente. El nou president, estrenes cargo aquí en la ràdio.
Sí.
El nou president de la Ciutat Esportiva TER de futbol, que jugaran a la quarta categoria la temporada que ve. I s'acompanyarà Tatiana, que serà la secretària, la tesorera i el que haga falta per l'equip, no?
El que haga falta.
Recordeu que aquest programa demà a les 10 podeu tornar a sentir i que el divendres que ve tindrem el president i vicepresident del Club Tenis Taula de Ripollet perquè ens parlaran del Campionat de Catalunya que es farà aquí a Ripollet el dia 28 i 29 amb més de 300 jugadors de tot Catalunya. Campionat de categoria Levi i juvenil, masculí i femení, tant en categories com individual, equips i dobles. Posarem punt final i recordeu que el dilluns estarem bastant tots vosaltres a partir de les 7 de la tarda. Adéu-siau i bona tarda.